Un dels títols més destacats de l'any 23 ha estat, des de molts punts de vista, el Mònica del gran Daniel Klaus. Després de 4 dècades de trajectòria, un dels mestres indiscutits del còmic independent ha parit un artefacte que epitomitza el bo i millor de la seva obra, una mena de summa del seu talent expressiu. Mònica es pot llegir com 9 històries autònomes, lligades però per un mateix personatge, la Mònica del títol, en una recerca de la mare que és també una indagació emocional en la forma de viure i de pensar de la societat dels 60 i dels 70. Però com que Daniel Klaus li interessa tant el fons com la forma, el llibre és també un desplegament d'estils que ret homenatge al gran American Comic Book, des de les tires bèl·liques a l'horror i del suspens a la novel·la romàntica. Avui celebrem l'obra gràfica Daniel Klaus amb aquesta Mònica, publicada per Finestres, amb la seva directora editorial, la Montserrat Terrones, i en companyia en Jordi Puntí i l'Alf Beltran. Avui, per tant, des d'Oakland, Califòrnia, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Montserrat Terrones. Com estàs? Benvinguda al programa.
Hola, moltes gràcies per haver-me convidat. Estic molt il·lusionada d'estar aquí una altra vegada.
Que bé, un plaer. Jordi Puntí, què dius?
Què tal? Molt bé, molt bé, molt content.
El Beltran.
Hola, com anem?
Veus, és una contentor i un plaer compartits, perquè avui és una taula de fans de Daniel Klaus. Ja ho sabeu, aquest autor que fa tants i tants anys que publica, que dibuixa, que escriu, que es qüestiona les coses, la societat on viu, l'Oakland on viu, absolutament tot. Per descomptat, això no va dels Estats Units únicament ni d'Amèrica, va de tot el món, perquè... per això hi som, diguem, els bons artistes retraten un moment vital i el seu diacrònicament ha anat retratant en cada moment la condició humana i social fins a arribar al punt gairebé de desastre on som. I aquí neix Mònica, aquest gran llibre que ha editat Editorial Finestres i que, a més, ha estat destacadíssim com un dels llibres de l'any en unes quantes llistes. Un llibre que és moltíssimes coses, també, de fet, és un llibre que s'obre amb unes dues primeres pàgines, que et diu tantíssimes coses des del Big Bang, des del primer protozoo que va donar origen a la humanitat, fins, si no m'erro, a una sitcom. Però només en aquestes dues pàgines, no? Veus aquí, doncs, Hitler, veus Jesucrist, en fi, una part de la història, veus grans desastres de la humanitat, diguem-ne, i que acabi així tampoc és casual, és bastant significatiu. En tot cas, un llibre, aquest Mònica, que ens permetrà entrar també i conèixer, per qui no el conegui, si us plau, aneu-hi volant al món de Daniel Klaus, que, insisteixo, fa molts anys que treballa i treballa molt bé, i que ha arribat, Montse, jo diria, segurament al punt culminant de la seva creació, perquè és un llibre, aquest Mònica, que tramposament, si tu et mires l'índex, dius, són 9 històries, en realitat no en són 9, perquè hi ha aquesta nena que després és dona, que després és senyora, que travessa tota la narrativa, no? Aquesta Mònica al títol, i que també veiem de perfil no? al darrere o al davant de la immensitat d'aquest cosmos, però que efectivament vertebra alguns altres relats que tots ells tenen, com sempre, una dimensió crítica molt, molt contundent, però a la vegada també ja hi entrarem, en cadascun dels apartats un treball gràfic que homenatge i que recupera tants altres estils. No? Per tant, tu que també ets una de les grans coneixedores del còmic d'aquest país i tenim la sort que, a més, t'ocupis de Garbuix, t'ocupis de l'editorial Finestres, què t'ha semblat aquest Mònica i estàs d'acord amb aquesta idea, no? Que potser Daniel Klaus té aquest punt de zenital d'haver arribat ja a aquesta summa.
Bueno, jo només puc dir coses bones d'aquest llibre.
Clar, per això t'hem convidat, per dir coses bones, Daniel Klaus.
Evidentment, per mi ha estat un gran honor i publicar-lo, i no només perquè Daniel Klaus és un autor que admiro molt, sinó perquè, a més, realment és una obra que m'ha agradat molt i que, com molt bé has dit tu, sembla com... l'arribada final de tota una carrera, no? com a dibuixant, i de fet amb la presentació que feia l'editorial nord-americana d'aquest llibre ja el presentaven d'aquesta manera, no? Li han calgut 40 anys de carrera per arribar a la conclusió amb aquesta obra. Vull dir que sí que té un punt una mica, no sé si dir-ho com testamentari, però en el que és realment com si hagués recorregut tota aquesta trajectòria artística en la que hi volca moltes coses seves personals, de vivències personals, de la seva vida, en què segurament, bueno, és una intuïció meva, però crec que és bastant compartida, en què hi ha hagut diversos punts d'inflexió, i a banda hi volca molt de les seves obres anteriors i de la història del còmic, o sigui que és com... com vindria a ser, o almenys sembla com si ell se l'hagués pres com la seva gran obra d'ara, no? Vull dir, del seu moment vital.
Sí, un home que a més a més de grans obres, no? Amb aquesta sèrie d'Eggball, Jordi, que tu n'has portat algun exemplar, en fi, que ha concebut, també, és a dir, que realment tu mires el currículum de Daniel Klaus i de grans obres comença a tenir-ne unes quantes, ni que sigui per quantitat, volum i intensitat.
Moltes, moltes. A més, crec que al llarg dels anys, o sigui, és una persona que ha tingut paciència, que és una cosa que en el món no sé, del còmic en general, però no sol passar. Quan tu tens un èxit i et demanen més, doncs ho fas i tires i a vegades et perds una mica en la immensitat de publicar tant, no? I ell no, jo crec que ha anat molt en compte a mesurar molt cada passa que feia, sobretot els últims 20 anys, podríem dir. Clar, al començament, com molts dibuixants i com molts autors de còmic, agafa tot el que li proposen, també, cobertes de revistes com el New Yorker o de suplements del New York Times, mil coses, no? I, en canvi, amb els anys ha anat agafant, també perquè l'èxit li ha permès, no? I els diners, segurament. Ha anat agafant un altre ritme que fa que, evidentment, les obres siguin molt més madurades, molt més pensades. És molt curiós veure, si fas una mirada general a tota l'obra, a part de l'evolució que hi ha sigut... des d'un punt de vista estilístic, tot i que al mateix temps jo crec que ell manté sempre aquest punt de joc des del primer llibre amb la tradició, no? Que sempre agafa gèneres i treballa amb els gèneres, i aquest últim, aquest Mònica, és molt exagerat, és molt, i és molt bo, i és aquella cosa que tothom que comença, ara me'n vaig per una altra branca, però ja hi tornaré, aquella cosa que tothom que comença fa, que és imitar els mestres, no? I ell, llavors, generalment a la segona obra te n'oblides i te'n vas. Ell no, ell ho ha continuat fent, però sempre amb la sensació que no copiava, sinó que era un homenatge, i que d'alguna manera es feia seus aquells mons, perquè la seva capacitat d'abraçar mons diversos és tan gran, doncs, que això, que li permet anar a molts llocs diferents. I sí, aquest últim és una obra de maduresa, clarament, i que hi ha, bueno, és que ja anirem parlant, perquè hi ha moltes, moltes coses diferents. Jo continuo tenint la mateixa, he de dir, cada vegada que entro en un llibre seu, la mateixa fascinació, i no canvia, i van passant els anys i vas veient, i et fa tornar fins i tot quan vaig acabar Mònica, vaig tornar-me a llegir el David Boring, que per mi és un dels que m'agrada més, no? Dels que tinc, doncs ja és de fa 20 o 25 anys aquest llibre, però m'agrada molt tornar-hi, i veus també això que volia dir ara fa un moment, l'evolució en formal també té a veure amb el color, per exemple, no? Com que té més diners, pot fer llibres com aquests, que tu ho deus saber molt bé, doncs, que és car de fer, és un llibre, clar, tapa dura, tot color, amb moltes pàgines, però bueno, llavors el lector ho agraeix molt, perquè és que tens la sensació d'estar davant d'una obra realment gran, no?
Sí, a més, amb això que acaba de dir el Jordi, la trajectòria del Daniel Klaus no només es pot llegir a la llum del que ha sigut, bueno, doncs, la seva actuació artística, sinó és que també la pots llegir a través de quina ha estat l'evolució de la indústria del còmic. Perquè, per exemple, amb els seus primers còmics, que potser poden semblar no obres tan... ben tramades a nivell d'estructura interna, i amb això no vull dir que no estiguin ben tramades, sinó però que es veu una evolució a les seves darreres. Sí. És perquè Daniel Klaus, com molts dels autors de la seva generació, de l'independent nord-americà dels anys 90, va començar publicant comic books que s'autoeditava ell i que després li va començar a editar Fantagràfics, etcètera, etcètera. Llavors, moltes de les obres que nosaltres coneixem, com Ghost World o com Un guante de seda forjado en hierro, no estan publicades de forma unitària, sinó que es publicaven per capítols dins del que era el seu comic book, l'8-Ball. Llavors, tampoc estaven concebudes, com pot estar concebut Mònica, Paciència, Wilson o altres obres que ja estaven pensades d'aquesta manera. Això també té molt a veure amb que moltes de les seves primeres obres siguin en blanc i negre, per els costos que té, sí, evidentment, autoeditar-se.
Sí,
sí. I, bueno, perquè eren com funcionava el mercat llavors. Ara seria tot bastant diferent. Però, bueno, també és molt un exemple, no?, de com ha evolucionat aquesta indústria, i que autors que venien molt del que era bueno, doncs, la qüestió contracultural, independent, han arribat a ser, doncs, avui dia, els grans noms d'aquest mitjà.
I això, des del punt de vista comercial, també li ha passat, perquè jo abans també el situava, no?, forma part d'aquesta Santíssima Trinitat, que són Chris Ware, que també vam parlar en aquest programa, Robert Crumb, tota aquesta colla també van, diguem-ne, tenir aquesta mateixa evolució.
Bueno, Robert Crumb és anterior en el temps.
Sí.
I amb el seu cas, jo crec que era també una qüestió molt més política que no pas, i evidentment també sectorial o industrial, però sobretot política. Però, bueno, Robert Crumb ha sigut molt outsider i s'ha mogut per altres...
I ja havia estat bé, sí.
per altres camins, però Chris Ware, Charles,
sí,
Burns, Daniel Close, aquests que són d'aquesta mateixa generació, no? Vull dir, han tingut trajectòries molt semblants i han començat a publicar d'aquesta manera, llavors han tingut una evolució paral·lela a la de la indústria.
És curiós per això que, això que explicaves, que aquest inici a través de fanzines, no? Que ell ara, quan té la possibilitat de fer el que li doni la gana, continua dividint-ho en capítols,
sí,
que en el fons són molt independents. O sigui, jo t'he de dir que jo pensava que els hauria publicat primer independentment, com el Chris Ware, no? Que a vegades fa així vinyetes de 8 pàgines,
sí,
i les publica en una revista o així. I aquí ho veus, o sigui, veus de quina manera l'origen és reciclat per crear una cosa que bueno, jo pensava, per exemple, abans, esclar, és molt cinematogràfic, no?
Sí.
Utilitza recursos narratius,
sí,
tant de les novel·les, de la ficció i tal, però també del cine. I com, a vegades veus, això és una mica un tòpic, però veus vinyetes que són com la imatge d'una... però també de documental, no? De com està fet, com les figures que parlen, diguem, no? Quan posen la càmera i veus la persona que parla, gairebé com un documental, no? I això, bueno, penso que són artificis, capacitats d'això de creador, que penso, esclar, si no tens una gran evolució, no et surten. Vull dir, has d'haver passat per molts estadis diferents per poder arribar a dibuixar d'aquesta manera. Sense deixar de banda una altra cosa, que això, l'altre dia jo escoltava un podcast d'ell i remarcava, que és les lletres, el text, no? La manera d'escriure les lletres, que sembla una tonteria, però no. O sigui, està tot posat, ell està pensat per escriure tal com s'escrivia en el còmic dels anys 50, abans que deies del
sí,
Crumb, no? O fins i tot el còmic més tradicional de superherois.
Sí, no? Sí, bueno, és que pel còmic el rotulat és superimportant, perquè nosaltres, bueno, li donem la consideració de que també és dibuix.
Clar.
Llavors, és un aspecte que el cuidem molt, i en el cas del Daniel Close em consta que
ell
és molt primmirat,
sí?
i s'ho mira moltíssim. Vull dir, és un autor molt exigent a nivell de... Bueno, com el Chris Ware, no?, que també és un altre exemple d'aquests,
sí, sí,
autors que són molt exigents, bueno, i com s'ha de ser, no?, amb les obres que publiquen per part de les editorials, perquè en el fons, vull dir, a veure, això són obres d'art i com a tal s'ha... s'ha de tractar.
Sí, sí. Adolf, ara que deies, però és que no se m'escapi, abans d'això una pregunta, quan efectivament en Jordi destacava la capacitat cinematogràfica no només de Mònica, sinó de l'obra de Daniel Klaus, estem d'acord que Todd Solondz seria una bona candidatura si haguéssim de dirigir una pel·lícula, no?, d'aquesta Mònica. M'agrada més el món de Todd Solondz, que m'acosta molt amb aquest tipus de personatges, que el de Wes Anderson, que li donaria una cosa així més, segurament de color més estripada. Quin ha estat el teu Mònica, la teva lectura Mònica, que has disfrutat, que hem comentat a l'Irradiador?
Sí, no sé si era aquest matí que llegia una piulada que referia una frase d'Adolfo Bioy Casares sobre l'impacte que et deixen els llibres. És a dir, que a vegades no és tant la lectura del llibre el que és més important, sinó quina mena d'imatge et deixa o quin record et deixa. I en el cas de Mònica, és una lectura que em va interessar molt durant els dies que li vaig dedicar, i que passades ara unes setmanes haig de dir amb tota franquesa que mantinc l'interès, però encara no sé ben bé quina imatge m'ha deixat el llibre, perquè en certs moments em resultava depriment, I en certs moments, no diré que al contrari, perquè ens situaríem en la gamma de l'euforitzant, no, no tant, però sí de l'engrescador. I jo no sé ben bé quina carta quedar-me, i demano ajuda, perquè segurament a la taula en sabeu molt més de còmics i sabreu interpretar, o en tot cas dir, quina mena d'impressió s'ha fet el llibre, no?
Bueno, jo vull fer un petit incís. Quan heu parlat de la qüestió del cinema, que és molt cinematogràfica, sí, l'obra, el mateix Daniel Clowes ha estat director de,
clar,
ha fet direcció de cinema.
De fet, de Ghost World.
No, Ghost World era el Terry Swigoff.
Sí, però ell va
però
fer,
ell va fer Art School Confidential.
Ah, és veritat.
Quina, perdona?
Art School Confidential,
és
una pel·lícula.
És la del, com es diu?
La de l'escola.
Ah, sí.
No el conec.
Sí. Sí, sí, sí. És passa veritat. Que, bueno, no, aquí no va tenir gaire ressò, però Ghost World sí que...
Sí,
que...
sí, i tant.
I bueno, clar, això es nota en la seva obra. I sobre el que ens comentava l'Alfons, a veure, jo crec que és un llibre que té un to molt elegíac.
Sí.
Molt. Molt més que altres obres seves. És una cosa que em va sorprendre molt quan el vaig llegir, però clar, és que jo el Clowes, diguem-ne que el vaig començar a llegir fa 20 anys i ell tenia una altra edat. I vulguis que no, i això potser el Jordi pot confirmar que a mesura que ens anem fent grans en les obres es va... Bueno, potser no, però es va afegint una capa d'una certa tristesa. En el cas de Mònica, a més, al principi del llibre, a les persones, té unes dedicatòries que ara no recordo si són dues o tres persones, però totes són molt recents, que han tingut de persones molt importants a la vida de Daniel Clowes.
Si no m'equivoco, la mare i un germà.
La mare... i un amic seu, el Richard Sala, un dibuixant de còmics, sí, que va morir recentment. Sí. I tot això en el còmic està, vull dir, es nota sobretot amb el to i bueno, i crec que aquí també hi ha temes relacionats amb la figura de la mare, no? Amb tota la història, i que aquesta pèrdua, no? D'una forma o altra es veu reflectida en el còmic, i no és accidental que justament en aquest moment hagi fet una obra que va sobre això. Llavors, no m'ha semblat mai que els còmics del Daniel Clowes siguin especialment alegres, però aquest sí que he trobat que això, no? El to elegíac i testamentari, no? Com si ell digués, bueno, aquí ja he dit tot el que havia de dir, i que ha fet una mica, seguint el fil del que també el Jordi ha comentat abans, una mena de retorn als inicis, no? A tornar a emprar incloent en aquesta... els formats inicials amb els quals va començar a treballar, que són els del comic book.
Clar, és que aquí, efectivament, l'elegia hi és, o aquest to també taciturn, que moltes vegades trobes en diferents personatges a l'obra de Daniel Clowes, però singularment en aquest Mònica les relacions familiars tenen un pes bàsic. De fet, comença ja la història amb aquesta nena, no? amb una mare, en fi, que va transitant per diferents històries i relacions, a l'època també del hipisme, i no, això no acaba de pair-ho bé ni de gestionar-ho, i llavors hi ha els avis, i després hi ha un avi en particular amb qui té una relació també molt, molt curiosa, no? Per tant, tot això hi és, l'absència hi és molt, no? La gent que no hi és molt, i el punt aquest fins i tot místic, un pot llegir-ho si vol des de la caricatura, perquè les sectes o aquest tipus d'ideologies també hi són, no? I fins i tot aquesta estètica New Age, hi ha molta crítica a determinats excessos potser de la contracultura des d'aquest punt de vista, però sí, i potser és un llibre on més els somriures escassegen, les llàgrimes en canvi són per tot, no? No és euforitzant, certament, però tampoc és depriment, és a dir, és un llibre que diu tantes veritats i en clau, a vegades de manera més diàfana, però que jo crec que pots llegir en qualsevol estat, no només en...
Jo et diria que té llibres molt més depriments. Sí. Molt més depriments. Aquest, per mi, sí que manté aquesta cosa testamentària que tu deies, que jo la veig fins i tot, i ara aquí faré una mica, bueno, és un mini-spoiler, que és que al final hi ha un personatge final que sembla que s'estigui dibuixant ell, a l'últim capítol, i crec que allà hi ha una voluntat de posar-se al mig. És veritat que se li ha mort, i això també ho deia en aquest podcast que li vaig escoltar, bueno, en aquesta entrevista que li vaig escoltar, se li ha mort la mare i el germà, i ell deia: estic sol al món, no tinc familiars, a part de la seva dona i un fill o una filla, em sembla, però diguem-ne que familiars del passat ja no n'hi queda cap, no?
La sensació d'orfandat.
Sí, però content, eh? Li està molt bé, això. O sigui, més aviat la idea és: ara ningú em podrà dir que em vaig equivocar a l'hora d'explicar certes coses, no em podran rebatre, no? I això jo ho veig clar. Pel que fa al to aquest depressiu, o no, potser no és ben bé depressiu, però sí aquest punt tristoi, és que jo crec que té a veure amb una cosa, que és que el Claus és un autor de personatges. O sigui, sempre hi ha un personatge central i en tots els seus llibres hi ha primers plans, hi ha retrats de persones, no? Obres, el Like Velvet Glove, sí. Obres i cada... Són sí. retrats.
I a més amb aquest
sempre...
blanc i negre, no?
Sí, i a més amb la cosa aquesta de la tinta potent. I sempre crea personatges, i en el cas de Mònica, a més, és un personatge de personatges, perquè al seu voltant n'hi ha uns altres que també són importants i que van donant, diguem-ne, una mica l'alternativa, no? I això crec que és molt important. Que a mi em passa una cosa, que sempre penso, d'on els treu aquests personatges, aquestes cares? Però t'he de dir que després, em va passar després de llegir Mònica, que ja que veus que més... Hi ha molts moments que t'està retratant personatges dels anys 70, l'època hippie, els rednecks, que els hi té molta mania, no? Que són aquests tios de dreta que ara voten Trump, que són allà i que apareixen en el poble. Doncs hi ha el típic poble a prop de Texas, on hi ha, d'una banda, els hippies reciclats, sí, i de l'altra, sí, els putos fatxes, diguem-ho així, no? Fatxes trumpistes. I penses, hòstia, d'on els treu? Però és que t'he de dir que després surts al carrer, passeges, mires les cares de la gent i són, o sigui, els veus. Ahir mateix a la tarda vaig sortir a passejar i vaig pensar, a veure si veig personatges.
I evidentment que no era Oakland, eh?
Era a Barcelona, al gòtic, al barri gòtic. També podien ser americans, no et dic que no, perquè hi ha molt turista, però vull dir que veus aquest tipus, llavors, i ell, això en una entrevista de ja fa temps, me recordo que li preguntava, i deia, no, jo me les invento, les cares, i no vaig a buscar personatges que existeixen, al contrari, es creen dins el meu cap, que això també és el que fa que a vegades, clar, ell té molt clar la cara, però a vegades, per exemple, en aquest llibre, com que ha de mostrar l'evolució d'aquesta Mònica des que és una nena fins que és una senyora gran, a vegades s'assembla i a vegades no. Sí. A vegades dius, ostres, no s'assembla gaire, però bueno, és igual, ja, com que ja estàs amb el personatge, doncs avances, no?
No, quan dieu això de testamentari, entenc que és testamentari, sobretot d'una certa època, no? És a dir, d'aquells 60s, especialment d'aquells 60s, que són els anys en què Daniel Claus va néixer, en un cert ambient... doncs això, hippie, i és aquella època que està molt ben retratada. De fet, són 9 històries, això potser ho han de saber els nostres oients, no? Són 9 històries més o menys vertebrades que van ressonant, però que tenen una certa independència. Ara, la troncal, em sembla, és la de Pretty Penny, és a dir, la de la mare de la Mònica, que és aquesta hippie que va saltant de llit en llit, de casa en casa, una vida molt provisional, aparentment molt lliure, però des del punt de vista de la criatura, és a dir, de la Mònica, i segurament del mateix Daniel Claus, extraordinàriament caòtica. I aquí veus tot l'impacte que va tenir aquells anys 60 en forma de nova llibertat, d'impuls de llibertat, però també de caos, amb unes conseqüències per les criatures i per les generacions posteriors, doncs que a vegades no estan molt lluny dels ideals dels seus pares, no?
Sí, el fil conductor és la recerca que fa Mònica de la figura i de la persona, de la seva mare, a través d'aquestes 9 historietes curtes independents, en què en bona part d'elles el que fa també és retre un homenatge als diferents gèneres del que era el comic book. I sí, hi ha un retrat, no?, de la generació, bueno, dels hippies, sobretot dels anys 60 i 70, que també sol ser un tema bastant recurrent en els autors de còmic independent, perquè, per exemple, en el cas de l'obra de la Phoebe Gleckner, que és d'una generació molt semblant a la del Daniel Claus, ella també retrata la repercussió que ha tingut a la seva persona el fet de que els seus pares visquessin en comunes i, bueno, doncs, un tipus d'educació diferent, no?, a la que potser ara tenim en aquests moments. Però jo quan em referia a testamentària no parlo només de... o autoelegíac, no parlo només del tema dels anys 60, sinó... que m'ha semblat interpretar la lectura del còmic que Claus aquí és com... ha volgut, no sé, com dir tot el que havia de dir. I ho fa de... No estic dient que sigui la seva última obra, ni molt menys, no? Però que em fa una mica la sensació de que... Diguem-ne que ja s'ha quedat com dient tot el que volia dir jo com a artista,
sí,
està aquí inclòs, sí. És la sensació que m'ha donat, a més ho he parlat amb altra gent i compartim... compartim aquesta interpretació. De totes formes, també és cert que en aquest còmic Hi ha moltes referències a obres seves anteriors, perquè, per exemple, la qüestió de les sectes ja apareix bastant al llarg de la seva obra, o sigui que potser fins i tot hi té alguna qüestió personal, no ho sé, perquè sigui tan recurrent, perquè en comú quan ha de ser de la Velvet Glow, allà està, no? Més amb la referència al Harum Scarum. Rellegint el Like a Velvet Glow, també me n'adono de les... com assimila, no?, qüestions de la cultura popular, perquè la secta que apareix estan buscant el Harum Scarum que en parla l'Elvis, i això em va recordar molt el Helter Skelter dels Beatles, de Charles Manson. Vull dir, això és una referència bastant clara. I was standing by the window on one cold and cloudy day, and I saw the hearse come rolling for to carry my mother away. Oh, can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
Som avui a Ciutat Maragda celebrant l'obra de Daniel Claus, particularment aquest Mònica, aquesta suma del saber gràfic i de les idees i dels traumes, tal vegada, deia la Montserrat Terrones, a propòsit també de les sectes que van recurrentment travessant la seva obra en molts sentits. No? Aquesta és una de les cançons que canta un dels tants nòvios que té la seva mare, no? La mare d'aquesta Mònica, que insisteixo, som allà als 60, no? Aquesta cosa hippie malentesa, i que també ens porta a una manera de mirar. Jo em preguntava, i si voleu hem també de buscar-hi respostes, si té un to, jo crec que no, indulgent amb els seus personatges, perquè n'hi ha que efectivament els tancaries no només aquests fatxes, Jordi, que surten per allà, no? Jo crec que és hiperrealista la manera a vegades de retratar-los, fins i tot quan apareixen elements fantàstics, que hi són, no?
No sé, a mi Claus en general amb els seus personatges no m'ha semblat especialment indulgent. Potser he llevat el cas de les protagonistes de Ghost World, però amb la resta, no. Amb el cas també de Wilson, trobo que és bastant
Wilson.
Dur.
Home,
amb el...
Wilson i Icehaven igual. O sigui, el retrat que fa de la societat, de la classe mitjana americana, és molt contundent. I en el cas de Wilson no és només la classe mitjana, és la classe intel·lectual, no?
Sí.
Que això també, jo crec que és un altre dels... una mica de les paradoxes d'ell, és això, que d'una banda... per primera vegada, després de picar pedra durant molts anys en un món de subcultura o de cultura underground, és reconegut per la gran classe intel·lectual i els seus llibres són triats els millors llibres de l'any pel New York Times i tot això, però alhora ell continua sentint-se. I penso que aquest llibre, per exemple, també té aquest punt de dir, ei, el retorn a aquests... aquest estil, no? Començar amb una novel·la, amb un capítol que en el fons és una obra de guerra, com es dibuixava la guerra durant el Vietnam.
Hazañas bèl·liques, no?
Sí, hazañas bèl·liques, sí. Exacte, molt bé, no em sortia la paraula. Doncs és intentar dir, ei, jo encara sóc aquella persona. És veritat que també sóc un autor hiperreconegut i tot, però encara sóc aquella persona. I per tant, llavors, per exemple, amb Wilson, doncs hi ha una crítica de la impostura intel·lectual que està molt ben feta, no? I amb Icehaven doncs és més una crítica de la societat mitjana americana que et trobes a Florida o que et trobes als suburbis, no? O sigui que hi ha molt aquest aspecte. Però volia encara dir una cosa, perquè abans parlaves que, quan tu has parlat de la cançó aquesta, que és una altra cosa que a mi em passa amb ell, que a vegades veus que hi ha referències i penses, ostres, què deu ser això, no? I les busques. I, per exemple, hi ha un lloc on la Mònica està llegint una de les novel·les que li va donar el seu... o que li llegia el seu avi, em sembla que són aquestes novel·les... Ella diu novel·les de misteri, o de policia, que ja no recordo, i la vaig buscar la frase i la vaig trobar. Aleshores, és una novel·la pulp, totalment desconeguda, d'un escriptor que es deia Joel Townsley Rogers, de l'any 45, que es diu The Red Right Hand, o sigui, la mà dreta vermella, no? I és una mena de novel·la de terror fantàstic que avui dia només es deu trobar, m'imagino, amb quioscos de segona mà o ni això, no? I ell la posa allà, o sigui que realment veus que en el fons t'està explicant que té un un rerefons o un background molt, molt encara d'així, de subcultura, no?
T'has controlat aquest títol?
No, aquí...
Veure, també és veritat que, clar, vaig... Si el busques literal, no. Has de buscar-ho sense cometes. Si ho poses literal la frase, no. Llavors, si treus les cometes, ell canvia una paraula.
Clar. Sí.
Però, bueno, és el mateix, eh? Vull dir, és això.
Una paràfrasi.
No, una cosa que em sembla també interessant, no? Abans parlàvem de les dedicatòries del llibre, que no es troben en els títols de crèdit, no es troba al començament, sinó entre el primer capítol i el segon capítol, diu en memòria de l'Alison, el Jimmy, el Richard i el Gary, tots perduts durant la creació d'aquest llibre. És només un detall, no? Però el fet de no posar-ho al començament, sinó gairebé al mig, en tot cas entre el primer i el segon capítol, per remarcar això, que aquestes pèrdues es van produir durant l'elaboració del llibre, i sens dubte que, com deies tu abans, Montse, tenen un pes, perquè, a més, hi ha un component autobiogràfic important, ni que sigui la protagonista una dona, una nena, una dona, té un component autobiogràfic important. Aquesta recerca dels orígens també és una recerca que fa Claus, no?
Sí, segurament. A més, vull dir, també pel moment vital, no? Jo crec que les persones, a mesura que ens anem fent grans, creuem la barrera de la mitjana edat, és bastant fàcil, no?, que vulguem anar als orígens, i també que ens endinsem, no?, en les figures dels nostres pares, els nostres progenitors, perquè els deixem de veure com a pares i els veiem com a persones. I amb això crec que està passant bastant amb l'obra del Daniel Clos, a banda d'evidentment que també ha anat als seus propis orígens artístics, no? I clar, és evident, això també fa que tingui aquest to, no?
Sí, una recerca de les arrels, no? També des d'un punt de vista artístic, això que dius tu ara.
També és un punt de vista artístic, m'hi sumo, i recuperar una mica el que fa, no només en Wilson, en altres obres, no? Però ara torno a Wilson, per tornar després a Mònica, i que més o menys ja ha anat sortint, ho hem comentat, el treball gràfic, no? La manera com no només recupera, rescata i homenatge diferents tradicions d'això, del clàssic comic book americà, sobretot comença en el cas de Mònica amb el còmic bèl·lic, però tornem-hi, però els personatges aquí a Zanyes n'hi ha poques, és a dir, al contrari, aquí hi ha una això podria ser Brokeback Mountain, és a dir, dues persones d'ànimes sensibles, dos éssers, dos mascles deconstruïts, no? Parlant, en tenen allà unes converses que no són pròpies del que era, que està molt bé que amb la forma homenatge i retrati i recuperi, i fins i tot a vegades parodi, perquè en el fons hi hagi el contrapunt, no? Això és molt bonic.
Bueno, això denota que tenim una persona intel·ligent davant,
no?
Evidentment,
sí, si no...
Que no es limita a imitar, sinó que li dona
hi ha una intenció,
una volta,
sempre, clar.
Sí. De fet, el Daniel Clowes és un d'aquests autors de còmic que no només treballa moltíssim el dibuix, sinó que treballa moltíssim, moltíssim el text. Això ho veus quan tradueixes. Jo vaig tenir la sort de traduir l'edició en català de Wilson fa moltíssims anys, i realment he de dir que em vaig treure molt el barret, perquè amb l'ús que feia del llenguatge te n'adonaves de realment com estava de pensada fins l'última paraula que deia i on estava col·locada, i em vaig quedar com molt impressionada de la intel·ligència de l'autor que tenia davant.
En el cas de... Deixa-m'ho dir, perquè si no després em passis les coses que per mi són religió. Montse Meneses s'ha traduït aquesta Mònica, no? Està de Montserrat Terrón, és l'editada, diguem-ne, però Montse Meneses, Gabriel Regueiro l'ha retolat, i Joan Abril la correcció, que és ben important remarcar-ho.
Aquí, jo és que ara l'he anat a buscar perquè no me'n recordava del nom del capítol, però hi ha aquest capítol que es diu Krug, que és molt curt, que són 4 o 5 pàgines, que és aquest senyor gran, que és com una mena de rèmora també que ha passat per les sectes, i parla d'una manera molt particular. I molt, molt. I trobo que és això que tu dius. O sigui, hi ha un treball allà de fins i tot de trobar registres diferents per cada personatge, que sembla... Penses, home, és una cosa òbvia, però no ho és tant. Vull dir que no tothom és capaç de fer-ho. I ell, després, quan l'escoltes en entrevistes, ell és bastant així, és verborreic, és a dir, és una persona que és capaç de... articular queda una mica bèstia dit així, no? Però de construir frases molt rocambolesques i molt complicades, és a dir, que és la seva manera de transmetre un pensament complex, diguem, no? I aquí ho veig, sí, no sé, ara em costa agafar una frase perquè a més tampoc té gaire sentit, però sí que vaig tenir la sensació d'estar llegint algú que deia, ostres, cada frase ha estat pensada,
sí,
fins al punt que a vegades pots agafar-ne, extreure-les i funcionen com aforismes de la vida.
Diu,
jo ho veig així, sí, sí.
Diu, aquest personatge, aquest cruc, és ben singular, tu ho has dit, no? En una de les vinyetes potser més impactants. Un tom pel parc es convertiria en un calidoscopi que provocaria una psicosi en què veuria brins d'herba i plomes de colom. Els elements xisclarien reclamant atenció. Seria un estrep intolerable de detalls sense filtre. No? Vol també una atenció no només amb el doble codi gràfic, sí, sí, sinó lingüístic, per descomptat, és a dir, en cadascun de... al marge que això és un llibre per llegir i rellegir moltes vegades, perquè hi trobes multitud de detalls i d'elements per...
Sí, bé, de fet, jo sempre, quan la gent, quan em diu, ah, em llegiré la Mònica o me recomanes, jo sempre dic que com a mínim seran de llegir dos cops, perquè amb la primera lectura, evidentment, no... És la que et serveix, sí, per adonar-te que necessites com a mínim una segona.
Sí, sí. Sobre la importància de la literatura, home, quan coneix el lector a la Mònica, és a dir, quan la veu en el cotxet arrossegada per la seva mare per un carrer, la frase que està en boca de sa mare és, en l'original, fuck you America in general, i en la traducció de la Montse Menés és fota't America en general. Home, això també està, és a dir, és crucial, no?, l'elecció d'aquesta frase per presentar el personatge. En quin ambient arriba al món, no, ella?
Sí, sí.
Sí. Sí, tenim la sort de comptar amb una gran traductora.
Sí, sí.
Una de les coses que em preguntava, llegint el Claus en general, diguem-ne, però amb aquest llibre especialment, és com quan veus molt, molt clar tota la influència del còmic americà, no? Com pot entendre's sense el còmic europeu? És a dir, tinc la sensació, em passa molt sovint, que són dos mons paral·lels, on no hi ha hagut pràcticament interferències, no? Vull dir que els americans, clar, tu que en saps, potser em desmentiràs, però la meva sensació és que els americans viuen molt, clar, han tingut una escena als anys 50, 60 i abans i tot, bueno, molt, molt viva i de creadora d'un món que no existia, per entendre'ns, que és tot això dels superherois i del viatge i el món bizarro, no?, que diuen, de l'estètica aquesta bizarro, i en canvi a Europa venim d'una altra tradició, que és una tradició molt més fixada per l'art, diguem, no?, l'art dels anys 20, els primers dibuixants que apareixen de no ben bé de còmics, sinó de vinyetes en el modernisme de Viena, per exemple, no?, i ha de Franz Masreel, penso, i llavors penso, hòstia, com casen aquestes dues? Perquè em costa molt. Clar, Tintín, la línia clara i la línia, no?, allò típic que ja s'ha explicat tantes vegades, no? I em costa veure-ho. No sé, què en penses tu?
Home, evidentment, les tradicions nord-americana i l'europea, que es pot sintetitzar, quan es parla de tradició europea, no, fos està parlant del còmic franco-belga, tot i que n'hi ha,
sí,
d'altres,
sí, sí,
no? Bueno, han transcorregut separades, però sí que és cert que el còmic nord-americà ha permeabilitzat molt més el còmic europeu,
clar,
que no pas a la inversa. Entre altres coses, perquè... Així com el còmic nord-americà sí que s'ha traduït i s'ha importat i els autors europeus n'han pogut tenir accés, els autors nord-americans difícilment han tingut accés a coses que s'han publicat a Europa perquè bueno, no són una cultura que llegeixin gaires traduccions. Això fa, clar, que l'intercanvi sigui més complicat. Però sí que és cert que a partir del tombant de segle... les generacions més joves, per exemple, del còmic francès, s'ha abandonat una mica... Bueno, no, a veure, no és que s'hagi abandonat, però han sortit diferents tipus de còmic que han fugit del que és la línia franco-belga estricta i tenen molta influència tant del còmic nord-americà com del còmic japonès.
Mm-hmm. Vull dir que hi ha volem molta... noms, perquè així ens ho apuntarem.
Ah, sí, ara us diré noms. Ara us diré noms. I de la mateixa manera que en el còmic nord-americà, en menor mesura, però hi ha arribat a les obres més representatives del que és el còmic independent europeu, sobretot el francès. I, home, no et dic que puguis trobar una superinfluència, però sí que... Bueno, no és tan un compartiment estanc, no? com ha estat fins ara.
Clar, penso, per exemple, en Moebius, no? Que, clar, als anys 60 i, bueno, i 70 i 80 ja feia coses que aquí potser veiem ja, no en aquell llibre concret, però hi ha vinyetes que aquests mons fantàstics ja d'alguna manera els veus, penso, hosti, això ho he vist, i ho he vist en Moebius. També he vist en Moebius el western, diguem-ne, no? Que, quan signa amb l'altre nom, que no me'n recordo com és.
El Jean Giraud.
Com?
El Jean Giraud.
Ara, exacte. I vull dir que ja hi ha hagut un transvasament, però penso, bueno, és com molt puntual, no?
No, jo crec que el còmic... aquests autors, el Charles Burns, el Close, el Chris Ware, vull dir, tenen molta repercussió amb el còmic, amb el còmic europeu.
O sigui, d'allà cap aquí, vols dir?
Sí,
sí. No ho tinc clar, jo ho deia al revés.
D'aquí cap allà,
o de França i Bèlgica i Països Baixos cap allà, no?
Menor, sí, no, això està menor. Però, bueno, jo crec que sí que es poden trobar algunes influències de l'autor del Joe Suarte amb cert còmic nord-americà, potser de certs autors canadencs, com el Seth... lleugeres,
bé,
però que poden ser interpretables també de certes formes narratives del David B. Crec que també es poden trobar amb alguns còmics nord-americans, però són lleugeres, no són de forma tan clara i manifesta com nosaltres les trobem aquí, però clar, és que el poder d'irradiació de la cultura nord-americana és exagerat. Per exemple, a Garbuix vaig publicar un autor francès que es diu Fabien Gaucher, que quan tu obres el còmic veus clarament la influència tant del Chris Ware com de Seth. Vull dir, és obvi, no? I en canvi, amb autors nord-americans et costarà molt més veure una influència d'una forma tan palesa, tot i que sí que la pots trobar si la busques, no en tots, però hi ha casos. És que estic pensant a veure si se m'acuta algun
més. Sí, exacte.
No, et volia demanar, Montse, per la referència a la retolació. El retolat és de Gabriel Regueiro. No sé si és habitual de remarcar la feina de retolació. Si Mònica, de Daniel Claus, té una dificultat especial, ho dic des de l'absolut desconeixement, eh?
A veure, és que, com comentava abans, tant pels autors com per mi, com per molts altres editors, la part del retolat té la consideració de dibuix, d'acord? Perquè amb el rotulat, o sigui, el text, tal com la lletra que es fa servir, què es destaca, com s'amplia, com no, expressa, no només pel contingut, sinó per la forma, expressa, aporta significat. Llavors, d'això, la considerem dibuix. Per tant, la figura de la persona que es dedica a fer el rotulat, que és bastant complicada i requereix bastanta atenció i destresa artística, s'ha de reivindicar, com la del traductor, no? Mm-hmm. Vull dir, és que els còmics...
És una obra col·lectiva, en part,
sí.
Si més no, quan es tradueix, sobretot. Sí.
Però és que el rotulat també. Sí, i llavors, sí. Tinc la sort de treballar amb dos rotulistes que són molt bons, un d'ells és el Gabriel, que a més fins i tot hi ha vegades que ho acaba fent manual, i això s'ha de reconèixer, valorar i destacar, perquè sense la seva cura, la seva atenció, la seva bona dedicació i el seu talent, no tindríem aquest resultat.
Mm-hmm. Sí, aquí tinc, per exemple, una edició antiga d'American Splendor, del gran còmic de Harvey Pickard, en aquest cas, il·lustrat per molta gent. Jo tinc les obres completes, però aquest és de Robert Crumb, no? I aquí també, en l'editorial, en el cas de Víbora i de la Cúpula, em feien la retolació, la traducció, que forma part del treball gràfic, que, per cert, no es distancia gaire també del tipus també de fins i tot el cos de lletra i la manera d'accentuar
Ara em fas pensar en una vegada vaig anar a una exposició a Nova York de Richard Maguire, em sembla que era a Morgan Library, que era una gran exposició, sobretot a partir del còmic aquest del llibre Here, no? Aquí, que aquí ho va publicar Salamandra, em sembla,
sí.
Però també d'altres coses que havia fet, als anys, a la revista Raw, als anys 80, i clar, era Richard Maguire, però llavors a la llista de col·laboradors era, potser hi havia 30 persones que havien anat treballant al llarg dels anys amb ell, bueno, fent molt sovint la feina de tinta, per exemple, no? Perquè tu pots fer el dibuix, però resulta que la tinta, sobretot quan és en blanc i negre, te la posa una altra persona, no? Vull dir que hi ha hagut, evidentment, hi ha un treball de col·laboració important. Sí.
Això és molt típic de l'època del comic book, en què hi havia tallers i com que havien de treure no sé, un comic book cada setmana, vull dir, un ritme frenètic, no? Com també passa amb els estudis en què es fa manga, que també que dormen allà perquè no poden sortir.
Això està denunciat al Departament de Drets Laborals, ho sap, això.
Doncs eren equips col·lectius en què la feina, bueno, era com una cadena de muntatge, no? Vull dir, especialització del treball. Mm. En canvi, bueno, en el cas de Mònica, aquests autors es diferencien molt de l'època del comic book dels anys 50, etcètera, etcètera, perquè això són còmics d'autor en què ells han fet tot el conjunt de l'obra, no? Vull dir, des del principi al final. I a vegades, quan es fan servir coloristes, sí que ja surt amb autoria a coberta, com una part, bueno, com un de l'equip artístic, però reconegut.
Mm. Escolta, i us plantegeu des de Finestres recuperar, perquè hi ha
això
tants autors que hem llegit. Jo era subscriptor del Cairo i, bueno, llegia molt en aquell, jo encara la guardo tot, i d'altres també, i el Víbora i el Cimo, que havia anat llegint molt això, i clar, i a vegades els agafo i els miro i penso, ostres, això m'agradaria tenir-ho. Ja m'agrada tenir la revista, però m'agradaria tenir-ho sencer, no? I hi ha moltes coses que ja s'han com perdut, i hi ha autors que en aquells anys eren com molt, molt coneguts i que han com desaparegut. Us plantegeu des de Finestres recuperar coses o esteu més pendents de la novetat?
En principi estem més pendents de la novetat, perquè l'editorial Finestres va néixer amb la voluntat de, entre cometes, la paraula no m'agrada gaire, però bueno, és normalitzar la presència del còmic en llengua catalana. I per fer-ho, la idea era que les principals obres d'autors internacionals potents d'ara estiguessin disponibles pel lector per poder-les llegir en català. Clar, no tant recuperar obra antiga.
També es passaria que molts són en castellà, vull dir que pràcticament tot era en castellà i per tant hauríeu de recuperar-ho en castellà, és veritat.
Que això no vol dir que en moments puntuals sí que hem anat recuperant algun títol més clàssic, entre cometes, també, com per exemple el Louis Reed, el Chester Brown, que això es va publicar aquí el 2006 i a Canadà es va publicar abans, i bueno, altres títols, però en principi, tot i que és una cosa que podem fer puntualment, diguem-ne que no és la voluntat manifesta de l'editorial.
Si algú us preguntava abans, també, per tornar un moment a Mònica, que parlàvem del to i aquest punt testamentari, o des d'on ha escrit també això, i la visió, el retrat que en surt, no únicament de la ciutat nord-americana, sinó de la humanitat en general, no? I per simplificar-ho molt, de si és més o pessimista, o bé, un ha de mirar les guardes, que són meravelloses, de Mònica, on apareix el que aviat serà aquest nostre estimat planeta Terra, no? Una novel·la de cràters que podrien ser Mart, però no, aquí hi ha una tempesta radioactiva, però és que si mires les guardes al final, jo ja crec que l'evolució, bueno, on arribem com a espècie i com a humanitat és cataclísmica, no?
És que quan hem començat, David, tu explicaves les vinyetes que hi ha al començament, aquestes vinyetes que mostren l'evolució de la humanitat des del Big Bang, i acaben amb aquella això que deies d'una sitcom, no? I tal. Però és que jo crec que el llibre és la següent vinyeta, diguem. És tot el llibre i al final és el que t'està dient.
No, hi ha més luctuoses, perquè és la pesta bubònica, quan arriba...
Sí, dels espanyols a Amèrica.
A Nord-Amèrica.
Hi ha el Little Richard aquí, per això.
Sí, això ens agrada molt.
I el Hamlet. Jo diria que són les dues vinyetes culturals.
La cultura mesopotàmica aquí baix, també.
Però hi ha la revolució...
El meteorit que extingeix els dinosaures, la revolució industrial.
La guerra dels Estats Units, la Primera Guerra Mundial,
Hitler,
la bomba atòmica,
a Hiroshima,
i Richard.
I Kennedy, l'assassinat de Kennedy.
Exacte, l'Sputnik és aquesta nau especial. Realment, em sembla que això ho comentàvem també a l'Irradiador, oi? I és que és un gran retrat d'època, dels anys 60, dels anys 70, de l'esperit de l'època, però també de l'esperit de l'època actual. Aquestes ombres cada cop més ominoses que tenim a l'horitzó, i que encomanen aquesta sensació, no sé si de pessimisme o, en tot cas, sí.
Hi ha una cosa molt bèstia, ja llegint, que segurament no era el cap de Daniel Klaus, però per això hi ha els lectors, perquè interpretem coses que els autors no han pensat. Jordi, ja t'hi trobaràs. Que en aquestes guardes, precisament, vull dir que sobretot les dues al final, que es veuen zombis i algun d'ells amb una pistola i d'això tal, tot és molt, insisteixo, apocalíptic o post-traumàtic. No sé si heu vist imatges, i ara per un minut, seriosament, terrorífiques i abominables, dels opiacis i el fentanil als Estats Units, imatges de Filadèlfia particularment, i aquella carretera parlant de zombis, són morts en vida, gent absoluta, en fi, que ni la policia pot fer-hi res, no ni s'hi atreveixen, ni té sentit fer-hi res perquè estan allà. Mare meva!
I el Garriga n'ha fet algun reportatge.
El Francesc Garriga, el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units.
És que una de les coses que t'adones quan vas als Estats Units i surts de les grans ciutats, fins i tot dins de les grans ciutats, però quan surts encara més, és que als Estats Units hi ha un tercer món, en paral·lel al primer món, i ja pot ser el món més avançat que vulguis, però ells conviuen diàriament amb aquest tercer món que té a veure amb això que dius, i amb la pobresa extrema, no? I és bastant curiós com són... Bueno, tenen aquesta cosa de la caritat, també, no? Que donen molt, fan moltes donacions, i això, d'alguna manera, jo crec que des d'un punt de vista moral se senten més alliberats, i aleshores els permet conviure amb aquesta situació que en qualsevol món, en qualsevol democràcia, s'intentaria erradicar. Aquí també hi és, però és més, tot és molt més equilibrat.
Tot i que aquí ha augmentat, jo sí que tinc el record de... Quan era més petita no havia vist el nivell de degradació al carrer, que sí que pots veure ara, tot i que no és comparable al dels Estats Units. I sobre el que comentes, és cert que això passa, perquè recordo haver estat a la Comic Con de San Diego i en alguns moments anava pel carrer i veure gent realment molt penjada amb un nivell de degradació que ja afectava la qüestió de la salut mental, perquè quan estàs al carrer, ràpidament la qüestió de la salut mental va cap avall.
Les coses que més es degraden, i a més tota aquella zona, Los Angeles deu ser una de les ciutats on conviuen més pobres, i a la vegada hi ha un 0,1% de rics aïllats en mansions, i Hollywood, i tots aquests somnis absolutament putrefactes, que si mires la gran carretera que és Los Angeles, deu ser terrible. Preguntat per això, l'altre dia llegia amb Daniel Klaus una entrevista a República, el diari italià, i li preguntaven, dic, no t'has mogut d'Oakland, no? Tu segueixes allà, mira que tens San Francisco a la vora, i te'l diu, no m'interessa, jo estic bé aquí, no? Sense, per molt que allò és el centre de, no?, la lliure pensadora, la ciutat també hippie, post-hippie, literària, tal, doncs ell està allà ben a gust, no? I també ambient, bueno, jo crec que ha trobat també un lloc fantàstic des d'on creant. When the truth is found to be que passi Jefferson Airplane, que també sonava en aquella època molt apocal i molt necessària per explicar i per ambientar una part d'aquesta societat o aquest retrat, no només hippie, que caram, seria molt simplista deixar-ho en aquella època, com bé diu l'Adolf, és un llibre aquest, Mònica, que parla d'ara, del present, també del passat, com homenatge, que en fi, que té aquest to, no sé si testamentari o taciturno, totes dues coses, i que segurament és una suma de les moltes virtuts que li coneixem a Daniel Klaus al llarg de la seva obra gràfica, que si no coneixeu, a buscar corrents. Segurament és d'aquells autors que heu vist en portades des dels New Yorkers fins a totes les revistes que vulgueu. No, doncs bé, la seva obra, tant el que diu en paraules com el que dibuixa, és una meravella, és un dels grans artistes de l'actualitat. Per tant, Mònica, Daniel Klaus, a l'editorial Finestres, a Montserrat Terrón, és un plaer, gràcies per publicar-lo. D'acord? I per mimar el còmic, com ho feu des de l'editorial per molts anys, que ens agrada i que seguim. Jordi, que vagi molt bé.
Igualment, que vagi bé.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Dolors Joanola, Rosa Silluer i Jefferson Airplane.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.